Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Les 3 de la tarda i 6 minutets. Aquí estem, els d'Esports Cope. Arrenquem setmana en un programa especial, el postdebut de Quique Setién a la banqueta del Barça com a primer tècnic del Futbol Club Barcelona. Serà abastament la portada del programa, de seguida amb la veu del nou tècnic del Barça, amb els inputs a vosaltres de l'afició, que ahir vam passejar, ho va fer el Víctor Navarro, el micro blau de Cope per les rodalies del Camp Nou, i també amb els punts d'anàlisi. Primer, destacats del programa, titulars. El que heu de saber a aquesta hora, que repassem en companyia de José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Per ser el dia més trist de l'any, ens ha quedat un programa amb força
alegries. Avui és el dia més trist de l'any?
Sí, és una història que va inventar un senyor als Estats Units que diu que el tercer dilluns del mes de gener és el dia més trist de l'any.
Doncs mira, podeu ensucrar les vostres vides amb una miqueta de ràdio esportiva fins que siguin les 4 de la tarda. Els destacats del programa, Messi... Leo Messi li dona a Setién la primera victòria en el debut com a tècnic del Barça.
Segui qui segui a la banqueta, hi ha coses que no canvien a Can Barça en els moments delicats i que no canviaran mentre Messi sigui al terreny de joc. Estrena amb victòria de Quique Setién, que era el que comptava, amb detalls que ja deixen veure la mà del nou entrenador. La novetat del dia a Can Barça, Dembélé fent treball de camp a la Ciutat Esportiva, demà ja última sessió abans del partit de Copa a Eivissa.
D'aquí uns minuts saludem l'Àngel Pichi Alonso. Més coses al Barça, segueix líder de la Lliga Santander per la Baraj.
És el que diu la norma, millor diferència de gols i, en cas d'igualtat, més gols marcats a l'espera d'aplicar la Baraj particular a final de campionat. La Lliga s'aïlla en un pols directe amb el Madrid després de les derrotes d'Atlético, València, Sevilla i Real Sociedad.
Leandro Cabrera és el fitxatge, el segon fitxatge de l'Espanyol al mercat d'hivern, és l'ex del Getafe.
Fins al 2024 i abonant a la Liga els 9 milions de la clàusula de rescisió per treure'l de l'Alfonso Pérez. Podria no ser l'últim en arribar perquè la secretaria tècnica continua buscant aquest banda dreta que manca. En Barba, el millor col·locat hores d'ara, però no l'única opció. Cabrera, mentretant, ja ha copsat a l'entrenament d'avui l'optimisme periquito després de la gran victòria a Villarreal.
A Cabrera el presenten a les 4 de la tarda. La segona part del programa estarem a l'estadi de l'Espanyol, a l'auditori de Cornellà Prat. Més coses i més futbol. Atenció que el Girona no acaba de trobar el rumb.
Són 4 derrotes als últims 5 partits després de caure l'Heliodoro a Tenerife 1-0, gol en contra molt d'hora i 83 minuts per no trobar el camí de la reacció. El tècnic, Pep Lluís Martí, assegura, però, que estan en el camí i que només cal que les coses surtin una mica millor.
I de l'àmbit poliesportiu destaquem que el Barça de bàsquet ja està novament en el liderat compartit de la Lliga Endesa.
Un inspirat Abrines condueix els blaugranes a la victòria 90-94 al Fernando Martín de Fuenlabrada, que combinada amb la derrota del Madrid a casa davant Baskonia els deixa empatats a victòries al capdavant de la Lliga. Per cert, és la tercera derrota consecutiva dels de Lasso. Derrotes també de Joventut Manresa, victòria del Morabanc Andorra.
Vinga, anem fins a les xarxes, @esportscope, el nostre nom d'usuari a Twitter. Ens busqueu, ens trobeu. Proposem enquesta Barça i enquesta Espanyol. Gil.
Enquesta Espanyol, què penseu ara després de l'1-2 al Campo de la Ceràmica? En clau de permanència, evidentment, no hi ha color. Pràcticament un 81,2% dels copenautes pensa que sí se puede. Un 9,8 encara té dubtes. I un 9% de respostes afirmen taxativament que no es pot, en clau de permanència, parlant del Real Club Deportiu Espanyol. La pregunta en clau blaugrana, us demanàvem una nota pel Barça de Quique Setién després d'aquest primer partit. Excel·lent per un 3,5% de les respostes. Suspens per un 16,8. Li posa un notable, un 31,9% de copenautes, i l'opció més votada amb l'aprovat és aquesta nota, el suficient, l'ha aprovat amb un 47,8% de respostes favorables a aquest ok al primer Barça d'aquí que se tient.
Recordeu que aquesta setmana, ho farem el divendres, sortegem l'entrada doble per l'Espanyol Athletic Club, el proper partit del conjunt blanquiblau a casa. Sílvia Ortiz a la producció, Marc Pairés a la sala de màquina, ja hem arrencat i ara això. Porque con el VAR las jugadas se ven más claras. Berti o falso. Como Verti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra en verti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Quique Setién ha entrat amb bon peu a Can Barça, o com a mínim això sembla. Ha demostrat ser intel·ligent des del primer moment, entregant-se en cor i ànima al Barça i al seu estil, deixant clar que Messi és el millor jugador del món i el que et dona tenir-lo a l'equip. I ja al camp, donant galons als veterans d'inici, fent de Riqui Puig el primer canvi i recuperant l'essència del joc de toc del Barça. Amb tot això, 1-0, gol de Messi i más de lo mismo.
Albert Díez. Sports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope.
Está jugando Sergio Busquets, la mete para Arturo Vidal. Pierde la bola Arturo Vidal, jugando en Granada. La mete para Ansu Fati, se mete dentro del área Ansu Fati. Hace un recorte, va a tirar. Desvía Ruiz Silva. Leo Messi, el balón de Arturo Vidal, fuera. Va a tirar Leo. La falta guapa a favor del Barça. Tira Leo. Ha tocado a Ruiz Silva. Con la pierna izquierda subida del extremo. De Jordi Alba. Jordi Alba para Leo. ¡Fuera! Había cantado gol el pueblo.
Parte de la grada ha cantado gol porque desde la zona de tribuna, sobre todo, el efecto óptico era como si hubiera entrado el balón.
Se subida de Ansu Fati. Ansu Fati que conduce la arena. La deja de nuevo para Leo. Va a tirar Leo. Tocó el portero, no, balón fuera de portería, rozando. Sí, Roberto, ese para Sergio. Sergio para Leo Messi, presionando al Barça, tratando de buscar el gol. Empate a cero en el marcador. Rakitic, fuera. Vamos a ver, Leo. Leo por el centro, para Arturo Vidal, centrando. Desvía Víctor Díaz.
Tirado él.
Sí, Roberto la quería meter para Leo, cortado Darwin Machín.
Uy, qué regalo.
El balón regalado, el tiro de Tequi al palo.
Bueno.
Ahí está Riqui Puig, Elena.
Le choca la mano el canterano aquí que se tiene. Ahora el técnico le agarra, le da instrucciones a Riqui Puig, que ya está preparado.
Cartulina para Germán.
Germán es la segunda,
es expulsado.
La segunda.
¿Por quién ha salido Riqui Puig?
Por el futbolista que decíamos, por Iván Rakitic. Ovación del Camp Nou a Riqui Puig, que ya ha entrado al terreno de juego. Con Valverde esta temporada no había tenido minutos oficiales.
Ahí está Sergio, Sergio para Leo, Leo para Griezmann, para Arturo Vidal. Vete contra Leo, 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 gol, Leo, gol, Leo, gol, Leo, gol, Leo, 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 tenía que llegar y llegó. El tacón de Arturo Vidal, el chileno. Sergio, el solito la deja para Leo, para Don Luis Silva. A punto de terminar, termina. Final.
L'estrena de Quique Setién com a nou tècnic del Barça. Aquesta victòria per la mínima davant el conjunt andalús amb gol de Leo Messi, que deixa el Barça líder, 43 punts. Segon, el Real Madrid, també amb 43. Ho apuntàvem en titulars, el Barça líder per la millor diferència de gols. També en posició de Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid, que és tercer, el Sevilla, que és quart, Getafe i Real Societat disputaria en competició europea, 5è i 6è, respectivament, per baixa. 18è, Celta, 16 punts. 19è, Leganés amb 14. Cuéas manté l'Espanyol amb 14 a 4 de la permanència, posició que marca el Mallorca. Seguim. És un quart de quatre, 15:15. Això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. La portada pel debut de Quique Setién com a nou tècnic del Barça. Saludo al Manuel Oliveros. Oli, com va? Bona tarda. Saludem al Manolo.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Oli. I el debut del Barça amb l'1-0 davant el Granada, el gol als 76 minuts de Leo Messi, un partit condicionat per l'expulsió al minut 70 per doble groga del defensa del Granada de Germán, un partit dominat pel Barça amb més de 1.000 passades, amb un 80-82-83% de possessió i amb el primer 11 de Quique Setién, amb Ter Stegen en porteria, amb Sergi Roberto, amb Gerard Piqué, amb Samuel Umtiti, amb Jordi Alba i amb Ansu Fati, amb Arturo Vidal, amb Rakitic, amb Griezmann i amb Leo Messi. La valoració del tècnic del Barça amb els destacats per Quique Setién, ahir començant per Riqui Puig.
Ha estado muy bien. Más o menos ha salido en un momento del partido que lo teníamos relativamente cómodo. Estábamos con un jugador más. Y lo ha hecho muy bien, ha participado, ha tenido la pausa también, ha leído muy bien el partido, sin duda. Que Busquets haya dado más pases que el Granada, pues indica que es uno de los mejores jugadores, el jugador que entiende la posición de una manera enorme, ¿no? Lo de Griezmann, desde luego, me congratula muchísimo porque es un grandísimo jugador que tiene una capacidad para trabajar y para comprometerse con el equipo cuando no tiene el balón extraordinaria.
Aquest és Quique Setién després del debut, content per la victòria. També pel joc de l'equip li va faltar profunditat. De seguida ho analitzem amb el Pichi Alonso, amb l'Àngel Pichi Alonso. Abans, l'opinió dels aficionats a vosaltres, els que una part us vau donar cita al Camp Nou. L'entrada no va ser de les millors, poc més de 65.000 espectadors a l'estadi del Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro, després del partit, passejant el micròfon de Cope. Això és el que penseu del debut de Quique Setién com a tècnic del Barça.
Molt bé, el Riqui ho ha fet molt bé, crec que ha fet els canvis adients i crec que les decisions acertades, en un moment acertat, ha començat molt bé.
Suposo que encara no he tingut temps de fer res, perquè, escolta'm, és el mateix. No m'ha agradat gens ni mica. Suposo que haurà de treballar molt i falta encara bastant.
Molt correcte. El primer dia de partit, passa que falta actitud als jugadors. Hi ha gent que se nota que ja van sobrats.
Bueno, home, jo crec que no s'ha pogut veure res. O sigui, l'equip més o menys ha jugat igual que a l'època del Valverde, molt lent, i jo crec que encara no se li pot demanar res. El Riqui Puig, bé, home, menys és sang nova, ha robat la pilota pel gol, se li té que veure més coses, però bé.
És partit molt en la línia dels partits que hem vist. Potser no han tingut tanta dificultat en defensa, el Granada només ha tingut una ocasió. Se'ls veia una mica més actius al davant, pressionant, però no he vist grans canvis, la veritat.
Bueno, per començar, poca cosa es podia fer comparat amb l'equip que tenia a davant, però per lo menos ha sigut més valent, que ha tret als joves abans i a més des del principi.
A mi m'ha agradat el Riqui. Sí, ha sortit amb moltes ganes.
L'opinió, part d'ella, de l'afició del Futbol Club Barcelona, hem de deixar que això tingui recorregut perquè tot just és el primer partit de Quique Setién. De seguida obrim un bloc d'opinió, començant per l'Àngel Alonso, després pels companys periodistes que segueixen habitualment l'actualitat del Barça, i després hi ha notícia amb Dembélé. Propera estació pel Barça, 700 de la Copa, partit únic, el dimecres a Eivissa. Pausa i més coses.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
3 i 20 de la tarda. Us deia que obrim un bloc d'opinió. Ja ens escolta via telèfon l'Àngel Alonso. Àngel, com estàs? Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies per atendre'ns. Bé, d'inici, què et va semblar el debut de Quique Setién al capdavant de la banqueta del Barça? Satisfet o esperaves coses diferents o esperaves més?
Hi havia molta expectació, però la veritat és que apenas ha tingut temps de posar en ordre a l'equip, d'imposar les seves idees futbolístiques tardarà un temps. Sí, és cert que vam veure petits detalls o petits variants que d'alguna manera, bueno, estimulen, no? Però estava clar que en un nou entrenador la reacció dels jugadors ha de ser en quant a motivació, en quant voler jugar, en quant a pressionar, en quant canviar radicalment. I sí, és cert que ahir guanyaré aquest detall. Sobretot des del punt de vista de Quique Setién, em sembla que l'obligatorietat als jugadors de que si podien jugar la pilota un toc, no ho feien a dos, perquè això, òbviament, li dona molta més fluïdesa i molta més velocitat a la circulació de la pilota. Aquest és un desgast detall. L'aparició del tercer home, també, no? Que havia estat una constant amb el Barça de Guardiola, per exemple. Després, la variant de ser un equip d'esquerres. El Barça de és un equip d'esquerres. Tot l'atac per la banda esquerra, amb un Jordi Alba que era més extrem que mai, i, en canvi, amb un Sergi Roberto que no va passar al centre del camp, no? El va deixar més endarrerit a la sortida de pilota, com si fossin tres centrals, i, òbviament, per mantenir més equilibrat atàs a l'equip, perquè ja sabem que el Barça és un equip que no li importa atacar amb els dos laterals. I atacar amb dos laterals, suposo, deixa-te molt descobert, no? I aquest és un bon detall de dir, anem a protegir la possibilitat de pèrdues de pilota amb un home més al darrere, i, a més, això li donava més possibilitat, tant a un Titi com a Piqué, de les vigilàncies anar a buscar l'anticipació, perquè sabien que hi havia un altre jugador del costat d'ells o per darrere.
Sí que és cert, Àngel, no sé si coincideixes, que l'arribada de Setién, amb aquest factor il·lusionant sempre que arriba algú que està al capdavant d'un grup de treball, ha estat més de gestos i de declaracions que no el que es va veure ahir al Camp Nou, perquè aquest partit el podia perfectament haver signat Ernesto Valverde. Al final guanya el Barça. Parla mínim amb gol de Leo Messi.
Sí, la radiografia és aquesta, no? Un partit més on ha aparegut Messi, ha fet el gol i s'ha acabat, no?
Sí.
En aquest sentit sí, però tampoc se li pot exigir a un entrenador que ha entrenat 3 dies a l'equip que juguin així i que facin això, allò i tal. Sí, és cert, les intencions, el que us he comentat abans, es va recuperar la pressió alta, que és una virtut principal en el joc del Barça, perquè això l'obliga a defensar lluny de la seva porteria i no a defensar prop de la seva àrea, que és on patís el Barça defensivament. Vull dir que això ho vam veure, i l'equip ho va reaccionar bé a la pressió, fins i tot recuperar la pilota del gol que Riqui Puig és producte d'aquesta acció, no? Vull dir que ja s'han vist algunes cosetes, però que no són novetats majoritàriament de Setién, sinó que són coses que ja feia l'equip, però per les circumstàncies, pel pas del temps, perquè ho sé, es va deixant, i al final es deixa de fer.
Y además, todo el mundo hace estadísticas, ¿no? Después del primer partido de Quique Setién, y hablan de 1.005 pases.
A mí, que me digan 1.005
pases, y después empatas a cero, dice, ¿para qué sirve?
A ver, yo quiero tener los pases suficientes para controlar el partido. Y si con 550 controlo el partido, me es suficiente.
Claro.
Si tengo una posesión del 83%, muy bien. Pero si la tengo del 55% y controlo el partido, ya me es suficiente tener la posesión del 55%.
Y también, perdón, Ángel, alguna cosa no funcionará si al minut 70, básicamente, que no has tingut profunditat, tens una posesión del 82% y has superat les 1.000 passades o gairebé, y va 0-0. Alguna cosa no funciona.
Pero eso te digo, es que no tens controlat el partido. Fas 1.000 passades, pero no definicies y no tens finalizacions. I per tant el partit no l'estàs guanyant, que és per el que vols tenir la possessió, per guanyar el partit, no per tenir la pilota.
Claro, claro. Y producto seguramente de esa forma de jugar y de pensar y de tener la posesión y de los pases, 1.000 y pico pases y todo eso, me parece que en Sevilla ayer lo recordaban, le llamaban el parabrisas, ¿no? O un equipo de balonmano que iba jugando, pero que a veces aburría.
Sí, pero a ver, eso también ha pasado en el Barça, ¿eh? No, tampoco...
Sí.
Miremos la casa, miremos lo nuestro. Yo recuerdo muchos partidos del Barça donde se convertía en un área de balonmano, donde el extremo recibía y en vez de ir a buscar el uno contra uno, a buscar la profundidad, a buscar la línea de fondo, lo que hacía es devolver la pelota hacia atrás para volver a cambiar la orientación hacia el otro lado y así no acababan las jugadas. A ver, la ventaja de Quique en ese sentido es que juega de una manera determinada y que ha jugado en el Betis, ¿vale? Con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ni el Betis ni la Unión Deportiva Las Palmas tenían arriba la calidad que tiene el Fútbol Club Barcelona. Y esa es la gran ventaja, que Quique Setién va a hacer lo mismo que hacía en equipos anteriores, pero teniendo mucha más calidad en los hombres que finalizan.
Y además, Messi más
que cerca ayer de... ayer no fue el día que Iwatu hubiese podido cambiar. Ansu tuvo las dos o tres primeras, las tuvo él. Si hubiese entrado alguna de esas tres, probablemente el partido hubiese sido muy diferente. El Granada, a medida que pasaban los minutos, iban contando cómo en el aspecto defensivo, que lo hizo muy bien, también se va a decir que lo hizo muy bien, pero si hubiese encajado un gol, probablemente hubiese cambiado el plan, si no en el inicio de la primera parte, si luego.
Y Messi, por esa presión, está más cerca del área, puede intervenir más en zonas de peligro.
Sin duda, jugar centrado, yo creo que la posición ideal de Messi, que Guardiola lo sacó de la banda y lo puso al centro, yo creo que esa es la posición donde él puede tener más incidencia directa en la finalización.
Y más ahora,
obvio que con la calidad que tiene partiendo de la banda también lo puede hacer, pero en el centro está mucho más cerca del gol que en la banda.
Y más ahora, perdona, que se ha de resolver la ausencia de Suárez.
Sí. Y me parece que lo comentamos. A ver, que de entrada debilita al equipo porque es un jugador que te aporta goles, te aporta carácter, pero por contra... pues le permite a Quique Setién poder hacer otras cosas que tal vez con Luis Suárez en el campo no intentase provar de hacerlas.
Àngel, amb això tanco. No sé si has tingut oportunitat de parlar, d'enviar-li algun missatge a Ernesto Valverde. Si va veure el partit d'ahir, que potser sí, què creus que hagués pensat o que hauria pensat?
No crec que pense res especial, que simplement s'ha acabat la seva etapa, que si hagués estat ell probablement l'equip hagués guanyat també, però que bueno, que està fora d'ell. Ja li vaig enviar missatge en el moment que va marxar i desitjar-li tota la sort del món.
Molt bé. Àngel Alonso, gràcies pel teu temps. Cuida't molt, una abraçada des d'Esports Copé.
Una abraçada. Adéu.
Àngel Alonso, parlant a Esports Copé. 2 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, 15:30. Sílvia Ortiz, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
D'un entrenador, de seguida Poli Minguella, parella habitual dels dilluns i el temps d'opinió, però abans, els periodistes, alguns d'ells, els que segueixen habitualment el Futbol Club Barcelona, amb qui has parlat, què els hi has proposat i què diuen?
Comencem. Hem parlat amb el cap de Barça de Mundo Deportivo, el Gavi Sanz, que creu que l'equip va fer un pas endavant, però que encara no es poden treure conclusions perquè faltaven De Jong i Artur i perquè va veure més intensitat que en la majoria de partits amb Valverde.
El Barça va incrementar la possessió de la pilota, va pressionar molt més. I sé tot això molt evident, jo crec que és massa d'hora per extreure masses conclusions. Per què? Doncs perquè l'esforç físic que vaig veure, que va exhibir a l'equip, no el vaig veure en altres partits del Valverde. El centre del camp d'ahir no pot servir de referència perquè van jugar Rakitic i Vidal junts, quan tothom espera que siguin De Jong i Arthur qui tornin a acompanyar a Busquets. A Busquets tampoc el vaig veure amb el to físic d'altres partits, sinó que vaig veure molt més posat. Va donar un pas endavant, però encara és allà per extreure moltes conclusions.
També hem preguntat si va veure canvis en aquest Barça de Valverde al subdirector del diari Esport, l'Albert Masnou, que veu signes, però considera que l'equip té les mateixes carències de l'any passat. Li falta un davanter i un central.
Es van veure cosetes, tot i que només estem al principi, i jo crec que hi ha molta gent que tira... d'una manera campanes del vuelo, crec que encara que s'ha de tenir molta paciència, però sí que es veu que dos aspectes, que és la pressió i la possessió, això està clar. Jo crec que la pressió encara es fa de forma molt desordenada, la possessió, hi ha un problema d'atac, de desborde, de trencament de línies, que aquest equip pateix ara, jo crec que amb el De Jong i l'Artur patirà menys. Si us fixeu, estem com la passada temporada, que buscàvem un delantercentre i un central, doncs, un any passa un any després i encara estem amb la mateixa història. Els signes són positius, jo crec, però queda molt. Només s'ha fet un passeig.
I què diu el cap de Barça del nou esportiu, el Ferran Correas? Va veure molts canvis, però li preocupa el nivell físic de l'equip.
Jo crec que ahir es van veure uns quants canvis. Es va pressionar com feia partits que no es pressionava, com feia mesos que no es pressionava. L'equip estava molt més junt, això facilitava aquesta dada que de la qual tant s'està parlant, dels 1.005 passades. Vaig veure, evidentment, una aposta per Riqui Puig, una aposta valenta, que no havia passat durant aquesta temporada. Vaig veure un Busquets molt millorat perquè que l'equip estigui junt li va molt bé. Sí, vaig veure molts canvis. El que passa que sí que és cert que l'equip físicament no està bé. Crec que això condiciona una mica la manera de jugar i la velocitat de la circulació de la pilota, i jo crec que això és amb el que Setién encara haurà de treballar molt per arribar a l'equip que vol tenir.
En definitiva, un optimista, moderadament optimista, el Ferran, davant de dos que encara no ho veuen clar. Sembla que encara no aixeca passions l'equip de Setién.
Doncs gràcies. Li hem de donar, és obvi, recorregut, que entrin als partits de diferent entitat, que torni també la Lliga de Champions. De moment, jo crec que era recuperar sensacions i sobretot guanyar, que és el que es va aconseguir. Gràcies al Gabriel Sanz, a l'Albert Masnou i al Ferran Correas. Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Atenció, que hi ha notícia al Barça. Ara et pregunto pel postdebut d'aquí que se tien i del full de ruta d'aquesta setmana, però la notícia es diu Ousmane Dembélé ja fa treball de camp, gairebé ens havíem oblidat d'ell.
Així és, dos mesos després de lesionar-se el bíceps femoral dret amb el tendó afectat a finals de novembre contra el Dortmund, avui hem tornat a veure aquesta imatge de Dembélé corrent sobre el camp, exercitant-se en solitari a la gespa de la ciutat esportiva, una fotografia que difós el club amb la frase «Contentos de volver a verte, Ousmane Dembélé». Està amb moltes ganes d'encarar aquesta última fase de recuperació aquí a Barcelona. El tractament, el que s'ha sotmès a Doha, al Qatar, li ha anat molt bé, fins i tot millor de l'esperat, segons em diu una persona que ha estat allà en tot moment acompanyant a Dembélé. La previsió és que rebi l'alta a mitjans de febrer, però l'objectiu final és estar disponible per la Champions, que serà ja el 25 d'aquell mes a Nàpols, el mes vinent. Avui Dembélé ha conegut a Setién, el jugador més segur des del cercle íntim. Està molt content amb l'arribada del nou tècnic, està convençut que encaixarà a la perfecció amb la forma de jugar que planteja i que, a més, i això és important, la preparació física serà més exigent que la de Valverde. Creu que el poc treball físic que ha tingut fins ara als entrenaments és una de les causes, entre d'altres, de les seves lesions i recaigudes des que és al Barça, on ha patit 8 lesions musculars, 3 d'elles en el que portem de temporada. Abans d'arribar aquí, Dembélé no s'havia lesionat mai, ni el Rennes ni el Dortmund.
A veure si canvia aquesta tendència. Un jugador que pot ser molt interessant per qui que Setién. Breument, full de ruta del Barça i com ha estat el postdebut de Setién?
Doncs avui hi ha hagut entrenament amb bon rotllo, postpartit, a les 12 del migdia a la ciutat esportiva, amb la participació dels habituals del B, que ja van amb Setién, Riqui Puig, Ansu Fati, Carles Pérez, Iñaki Peña, a més de Saverio i Marquès. És significatiu, no hi ha hagut cap central entrenant del filial. Demà recupera l'acostum de Valverde, Setién, perquè l'entrenament de la prèvia serà a les 6 de la tarda i la roda de premsa a 4:45. S'allarga més en les seves respostes i per això deixen una hora i mitja de marge. Us dic que ahir em comentaven des del club que ja li han dit a Setién que no s'explayi tant en les respostes, que sigui una mica més contundent.
Ja
l'han aconsellat, demà haurem d'estar pendents. Ahir, de fet, aquest consell no li va fer massa cas en el postpartit. El Barça viatja el mateix dimecres a Eivissa, 11:45 del matí.
Molt bé, gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu.
Vinga, tenim un trident, Oliveros, Minguella, Rincón. Espectacular.
Debut de Setién amb victòria, i ara toca Copa. I ho viurem aquí, a la ràdio.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Copa.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres, des de Camp Mises, Eivissa, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Marcos López.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Temps de tertúlia. El Manuel Oliveros, que segueix en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra. Incorporem Poli Rincón. Poli, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, bien. Gracias por acompañarnos. Cuidado con esa tos, esos mocos.
Gracias a vosotros.
Esas cosas del invierno. Minguella, Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Un home...
felicitar el sí. Poli.
Atenció.
A mi. Vaig estar veient el Betis ahir, una exhibició, tu.
Sí. Que gradió. Lo decíamos ahora, estábamos viendo gol ahora.
El estadio que dejó el Manuel de l'Opera, que no lo quería nadie.
No, no, es el 0, davant la Reial Societat, sí, senyor.
Sí, está claro. Sí, sí, fíjate cómo está la cosa. ¿Tú te acuerdas que tú y yo hemos tenido pensamiento muy cercano de muchas cosas?
Sí, sí, me acuerdo.
Es que, te voy a decir una cosa, si lo miras fríamente, es un equipo extraordinario para hacer... cosas extraordinarias.
A 4 punts d'Europa. 27 del detalles... Betis, 31, marca la Reial Societat zona europea.
Y esos detalles que viendo la televisión ahora mismo, para un deporte al aire libre como el fútbol son importantes. Es decir, tú veías Son Moix que para jugar ahí a fútbol en Mallorca con el viento que hacía, con la lluvia y todo eso a las 12 del mediodía, es muy distinto que con era sol, complicado. El Betis... las gradas llenas
y esa afición,
son detalles
como canta,
que dan alegría,
no, no, Oli, y el sentimiento de esa afición, cómo canta, cómo es fiel. Escucha, un equipo como el Betis que tiene, ayer metió 50,000+ y tiene 52,000 socios. ¿Cuántos equipos en España tienen 52,000 socios?
Lo mismo que ayer el Barça, claro, había mucha expectación por ver aquí que se tiene ya el Barça, el nuevo Barça y todo eso, pero claro, 9 de la noche de un domingo y con ese viento y con la gloria y la borrasca, però és distinto, però bueno.
Un detall per tancar el tema del Betis Reial Societat. A l'Anyà, titular a l'equip de Rubi. És cert que no va completar tot el partit, però ens agrada veure'l i veure'l també d'inici. A veure, Minguella, què et deixa, com valores, li pots posar la nota? Ets un home feliç avui veient el Barça d'aquí que se tiene ahí?
No m'ha afectat gens.
Igual de feliç que hace una semana.
Sí, les meves sensacions... ni amb el Valverde, ni amb això. Jo dono la meva opinió de molts anys d'estar amb aquest tema, de molts anys de ser barcelonista. Intento posar una línia una mica crítica futbolística, sí, no d'això, sí. I ja està. I llavors, vull dir, sí que em semblava que el del Valverde ja durava massa, vull dir, però no durava massa ara, durava massa l'estiu passat. Vull dir, després de perdre el Liverpool, després de perdre la Copa i tal... doncs s'havia de donar un carpetazo correcte, parlant amb la gent, liquidant, tal, i cada un a casa seva i tot això. No, aquesta manera que s'ha fet, que com a soci molt gran del Barça no puc estar feliç de la manera que s'ha liquidat el Valverde, que no era un entrenador que creia que hagués de seguir, m'entens? I, per tant, sí. Cada cosa al seu voltant. Vull dir, ara, bueno, ve aquest i ja el mateix. Mira, estava veient el partit i vaig estar esperant que el Manolo digués: firmes l'empate, això m'ho va dir-ho, al camp de l'Atlètic de Madrid, te'n acuerdes,
sí.
Manolo?
Sí, sí, sí.
0-0, sí. Faltaven 20 minuts o no sé què. I te dije, no lo firmo, perquè si està el Messi al camp, no pots firmar l'empat.
Ayer te preguntava si llegarà el gol o no, llegarà.
Sí, sí,
que
sí.
Te dije, no, en qualsevol moment va llegar, perquè està Leo. Puedes hacer el canvi, puedes cambiar l'entrenador, puedes poner el segundo entrenador con jeans, con pantalón tejano.
O a mi, que és lo mismo.
El mateix, tens, vull dir, pot sortir el ric i pot sortir el no ric i tal. Aquest equip i aquesta plantilla està muntada així, i si no apareix el Leo no guanyem ni a la penya bufant.
No, però a més, José, és que ayer, que ell queria, jo ayer le vi a Leo bastante bien, le veía bastante activo, estuvo, porque en el primer tiempo todas las jugadas de gol y todas las ocasiones las creó él, los tiros pasaron rozando el palo, el que cantó la afición, que vosotros lo dijiste, que habían cantado gol y todo el tema ese. Es que escúchame, cuando tú tienes a Messi, tienes la moneda que cambia la situación siempre.
Claro.
Siempre, porque yo ayer no noté diferencia con el Barça que venía jugando. Es más, le vi más lento. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Le vi más lento.
No, más reiterativo en los pases.
Exactamente, bien, dicho mejor.
Más reiterativo.
Lo que te has dicho. Más reiterativo en los pases.
Que por esto los que no entienden de fútbol y no estáis vosotros en esta lista, lo que han resaltado es que es el día que ha habido más pases de los últimos 10 años. Sí. Fíjate, los pases, ¿para dónde van?
Para atrás.
Pocos
y horizontales, no, exactamente.
M'has llegit el pensament, Minguella, que és el següent que et volia preguntar. 1.005 passades, molt bé. Primer, com i on es produeixen?
Això, mira, ahir era un partit ideal perquè passés això. Un equip que surt amb aquesta idea, un equip de Granada que espera darrere, tranquils, que deixava que el Barça anés passant la pilota i tal. Quantes parades va fer el porter del Granada?
Poques.
Nada, tres, me radio, fueron, no, menos.
Molt poques, molt poques. Li recordem una Griezmann i alguna més que afegirem ara, però vaja.
A Leo, a media altura.
Això et dic, si tens tant la pilota i la tens amb sentit futbolístic d'atac, el porter de l'equip contrari té d'estar bombardejat, perquè si tinc la pilota, quin és el meu objectiu? Arribar a la porteria. Llavors, si no hi arribo i el porter està tranquil i no sé ni com es diu, vol dir que, escolta, que estàs fent un rondo.
Oye, Poli, tú que eres del Betis, ¿allá se aburría la gente con Quique Setién o se divertía muchísimo?
No, no, mucho. De hecho, aquí, escúchame, le echan porque era todo el campo en pie. Quique, vete ya. O sea, yo creo
bueno,
que
pero eso pasa...
Escucha, eso pasa en todos lados.
Estás harto,
escucha,
sí.
No, no, pero te voy a decir
pero
una
hubo
cosa, mira.
Momentos guapos.
No, hubo momentos buenos. Yo creo que llegó un momento que cuando pasa... Yo creo que... Mira, aquí va a tener una suerte para mí importantísima. Yo creo que el Barcelona va a jugar muchísimo mejor. Y va a ser un equipo... Con el balón ya lo ha tenido siempre, pero ahora lo va a tener todavía mucho más. Lo bueno que tiene aquí, ¿sabes qué es? Que arriba tiene, como bien ha dicho José María, tiene a Messi, tiene a Griezmann, claro. Tiene a Luis Suárez. Es que los futbolistas que tiene a Rakitic, tiene a Busquets, es que los futbolistas que tiene son incomparables. Y eso, con el fútbol que él propone, yo creo que va a dar resultado.
¿Le llamaban el parabrisas?
qué malo eres. Eres muy malo, pero estás preguntando.
¿Qué lo dices? Por el cambio de orientación, pases a un lado, pases a otro, basculamos. No,
sí, ayer Emilio lo dijo, ya. Emilio por la noche dice, le llamaban el parabrisas ahí en Sevilla.
Sí, sí, le llamaban. Porque es que la gente mira que aquí gusta el fútbol y el fútbol del Barça gusta, por ejemplo, pero llega un momento que, como bien te ha dicho José María, tienes que tener una ambición y tienes que tener un objetivo. Y el objetivo es que el portero contrario no se puede ir ayer del Nou Camp con 1.005 pases del equipo contrario con 3 paradas. Tienes que meterle 15 paradas, ¿verdad? Y si llega a meterle la del palo, fíjate tú si la del Granada...
Correcto, palo del Granada, recordemos que el gol llega... El Granada va a estar con 10.
Con 10
por una expulsión de Germán, doble amarilla, rigurosa, como mínimo la segunda.
La pregunta es, que no vale para nada, esto es ciencia ficción lo que vamos a hablar.
Eso no lo sabemos.
Si llega a marcar... Escucha, no...
No hablemos del árbitro, Rincón.
No, de eso no hablamos porque tendría que haber anulado el segundo gol del Sevilla, estamos de acuerdo. O sea, ahí estamos los dos de acuerdo. Escúchame una cosa, que lo que yo te digo, si llega a meter el Granada y tú luego dices, posesión del balón, 90%, 1.005 pases, pero he palmado... Sí. ¿Qué pasa?
No, si marca, siente aquel balón, habría habido bastantes pitos en el estadio.
Pues seguramente.
La gente estaba medio quemada con Valverde, pero lo de Quique, que ahora es el goleador, en el que tenemos que confiar y ayudarle.
No, iba a ser bueno, pero lo digo en serio.
No crea grandes sensaciones, decir, ahora esto cambiará totalmente, ¿me entiendes? Y los periodistas y los de la Junta, no, porque ha dado salida el Riqui Puig, y tal, bueno, está bien. Resulta que ya se ha estado... 1.000 millones en fichajes y la clave es el Riqui Puig, hombre.
Eso te dice todo, José. Es que lo has explicado perfectamente. Eso te dice todo. Al final, fíjate. Pero ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que cuando tú tienes un equipo, yo la pregunta que te hago, y os hago a los dos. A ver, si tú tienes el equipo que tiene el Barça, ¿yo jugaría a especular con el balón? Yo me voy para arriba a meterte 14. Pero no tengo ninguna duda. A buscar al contrario, a buscar al equipo. Es que yo no le dejo respirar. Toques para atrás y con... Ayer vi a Ter Stegen que no lo había visto en mi vida. En toda la liga lo había visto como ayer. Ayer le vi 500 veces, ¿o no?
Sí, hombre, tienes toda la razón. El equipo grande tiene que jugar al ataque.
¿Tú ves que el Liverpool especula?
No, hombre, no.
Ahí está, ¿no?
Lo ves ganando en campo contrario hace 10 días. Contra el Tottenham 0-1, ganando... Y destacan continuamente.
Exactamente.
Continuamente.
Ya está.
No aguantes un balón medio campo. No, adelante.
Minguella, vale. Poli, que ho anirem deixant, eh? Recordem, Copa, vale. Pels dos, pel Barça i el Real Madrid aquesta setmana. Tenim Unionistas de Salamanca, Real Madrid i...
Pista d'atletismo.
Tenemos pista d'atletismo. Que presideix Amadeu Salvo, que va ser president del València, i entrena Pablo Alfaro contra el Barça. Els dos el dimecres.
A l'Eivissa està per allà, dit el directiu al Bordes, nostre, tema de futbol, sí. Ja organitzant com anirà aquest partit.
Eivissa és una isla maravillosa.
Té més recorregut a aquesta afirmació, Minguella?
Home, té el recorregut que el Bordes és un home destinat al món de l'espectacle, espectacle nocturn.
De l'oci nocturn,
i tal,
sí.
I està allà i tal, i això li va perfecte.
Home. Per celebrar una bona victòria al Barça, tot preparat, no? Ja t'havia entès, però volia que
ho fessis. No?
A veure si m'entens tu, volia que posessis la cirereta del pastís. Molt bé. Minguella, gràcies, eh?
Adéu.
Poli, feliç setmana.
Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Igualmente, hasta luego, adiós.
El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip. Ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Et necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi! Oh, make me over.
programa.
15 minuts i les 4 de la tarda obrim bloc dedicat a l'Espanyol. L'Espanyol que va guanyar, i a més va guanyar patint, però una molt bona victòria. Villarreal 1, Espanyol 2, continua la permanència a 4 punts. Saludo a Quique Iglesias, estadi de l'Espanyol. Quique, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I Javier de Haro, director de Tiempo d'Espanyol. Javi, què tal, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Quique el tenim a Cornellà Prat perquè, en qüestió d'això, 15 minutets mal comptats, hauria de començar la presentació de Leandro Cabrera, que és un defensa uruguaià que ve del Getafe i que es converteix en el segon reforç de l'Espanyol al mercat d'hivern.
El Lele Cabrera, que li diuen, eh? Uruguaià, com bé dius, el dorsal 25, que és l'únic que queda lliure a la plantilla de l'Espanyol. 9 milions paga l'Espanyol, que ja ha dipositat els diners de la clàusula de rescisió, que són aquests 9 milions, per un Espanyol que reforça, doncs, la posició de central, esquerrà, exjugador del Saragossa, entre d'altres equips. Signa fins al 2024 i, doncs, és una altra demostració que Mr. Chen doncs, vol salvar l'equip com sigui, després del superfitxatge de Raúl de Tomàs, que ja va fer ahir el seu primer gol en Lliga i, evidentment, Albert, no serà a l'últim fitxatge.
Ara pregunto per això, però anem per parts. Primer, De Haro, Leandro Cabrera. De moment la batalla, ja sé que amb això no es guanyen ni títols ni s'aconsegueix la permanència, però dels equips, Javi, implicats en l'objectiu d'aconseguir la permanència, la batalla l'està guanyant l'Espanyol a l'hora de reforçar-se.
Económico sí, a nivel de resultados después de la llegada de Abelardo también, porque es un empate con el Barcelona y la victoria de ayer sufrida, pero gracias sobre todo al árbitro, porque el arbitraje, si quieres, luego consigue,
ahora,
podemos
hablar de eso,
valorar sí. También las dos decisiones que fueron gravísimas en contra del Español. Creo que se están haciendo las cosas bien, se buscaba un delantero, Raúl de Tomás, un central, que era Leandro Cabrera, que hay que felicitar a la dirección deportiva porque lo llevó de un sigilo tremendo, y ahora falta el hombre de banda, y ahí hay varias opciones que se están trabajando y que yo de momento no puedo descartar a ninguno.
Ara parlem d'això. L'Espanyol s'ha gastat més o menys uns 30 milions d'euros en aquest mercat d'hivern. Raúl de Tomàs i ara Leandro Cabrera. Quique, ens deies que ocuparà de moment Leandro Cabrera l'única plaça lliure. Entenc que s'han de donar baixes perquè pugui entrar algú, que tenim entès que entrarà algú més i serà un jugador de banda.
Sí, és evident que hi ha futbolistes que no compten per res, com són Facundo Ferreira, com són Pablo Piatti, Esteban Granero, jugadors que cobren bons diners i que hauria l'Espanyol de fer veure aquests futbolistes que no tindran lloc en l'Espanyol d'aquí al mes de juny. En definitiva, que el jugador és en barba, ho vam avançar en aquesta sintonia el divendres a quarts de nou del vespre. Adrián Embarba, 27 anys, futbolista de l'equip del Rayo Vallecano. Paco Gémez va dir que només deixaran sortir Embarba per la clàusula. Mm-hmm. Segons hem pogut saber, l'Espanyol té un acord des de fa dies ja amb el futbolista, és a dir, que l'hoquei d'Embarba és clar que vol marxar a l'Espanyol, un equip de superior categoria, i en principi doncs, l'Espanyol està intentant negociar aquests 10 milions. Es parla de 7 milions i mig, es parla de 8 milions. En fi, que l'Espanyol apreta per quedar-se amb Embarba. Hi ha altres opcions obertes, com bé diu el Javier. Sembla que Tello cada vegada està més a prop del Celta. Fins i tot el Getafe diuen que podria fitxar a Tello amb els diners que ha ingressat per Lele Cabrera, i Ibai és un futbolista que també agrada, com bé expliquem des de fa dies. Ja segurament un tapat, però ara evidentment sembla que la primera opció és Embarba.
De Haro, capítol entrades
no,
i sortides.
Simplemente comentar una cosa de lo que ha dicho Quique. El Betis tiene ya una oferta del Español por Tello. Es la única oferta que tiene el Betis.
Uh-huh.
Y por lo que yo sé...
Es que siempre fue la primera. Es decir,
el Español sí que ha hecho una oferta al Betis por Tello. Y lo de Embarba, yo estoy convencido que o pagamos la cláusula o Embarba no...
¿Quina cláusula té Adrián Embarba?
10.
No sé si ho hem dit. ¿Quan?
10 millones.
10 millones. Molt bé.
A ti te sorprendía mucho, Javier, cuando me parece que era Gema Santos, ¿no? Gema, sí. Que decía que Ángel costaba 9 millones y que el Español estaba dispuesto. Y tú decías, ¡jo! Y nos
no,
vamos
pero
a gastar.
Por la edad, por
no,
la
no,
edad.
No, claro. Y gastarse tanto dinero. De momento lleva 29. ¿Te sorprende que el presidente se gaste tanto dinero?
No, porque si los tienes, si se los gasta, porque
¿pero
los
te sorprende
tiene.
O no?
No, hombre, se los tenía que haber gastado.
A mí sí, a mí me sorprende. Sí.
A mí no me sorprende nada porque no. Bajar a segunda división te
claro,
cuesta 80.
Es peor que gastártelos ahora.
Ya.
Molve. Un detall, anem a la part esportiva. Atenció a un dels capitans de l'Espanyol, David López, ahir a la COPE, al Tiempo de Juego.
Han habido partidos muy malos. Yo recuerdo sobre todo el de Osasuna en casa, pero también el de Leganés, que fuimos ahí y perdimos y nos fuimos de vacaciones y bueno, se veía todo súper negro. Lo importante es no dejar de creer, no venirse abajo nunca, porque hay que estar siempre ahí hasta el final, hasta que termine la temporada. Sobre todo nunca que termine la temporada con la sensación de que te has dejado algo por dar.
Abelardo invicta, empat contra el Barça, en el derbi guanya a Sant Sebastià de los Reyes, a la Copa guanya a Villarreal, propera cita per l'Espanyol, la Reial Societat a la Copa. Una coseta breu de l'àmbit esportiu, de Aro, t'escolto.
Bueno, simplemente eso, lo que se ha comentado. Yo del tema deportivo, yo la Copa no la tiraría, hay jugadores que, por ejemplo, ayer no jugaron ni un solo minuto, como fueron el Monito Vargas o Uley. Y del tema arbitral, que era lo que quería comentar, a mí me parece que el VAR con el Español se está comportando de una manera mezquina, porque la primera jugada es penal. Si pitas el penalti de Javi López, tenías que haber pitado el penalti de Pau Torres en la jugada de Raúl de Tomás. Y me parece demasiada penalización, penalti, expulsión, y ya está. Es decir, ni lo revisó en el VAR, ni la primera ni la segunda. A mí me parece que yo estoy a favor del VAR, pero creo que hay árbitros en el campo que no saben lo que es el VAR y árbitros que están en el VAR, como Prieto Iglesias, que fue el mismo árbitro que el año pasado en el partido entre el Sevilla y el Español en el Sánchez Pizjuán no pitó, estando él en el VAR, un penalti clarísimo sobre Sergio García que hubiera significado posiblemente la victoria del Español y la expulsión en aquel momento de Mercado, y el Español hubiera sido líder en la clasificación. Pero repito, hay árbitros que son muy, muy cobardes cuando están en el VAR.
Jo ràpid dic que Javi López va ser expulsat, evidentment, com bé dieu, que Víctor Sánchez apunta a titular al lateral dret contra l'Atlètic Club de Bilbao i que demà l'Espanyol entrena 12:30 a Ciutat Esportiva de Sant Adrià i després, atenció, perquè planegen un pla B en el cas de que aquesta temporal glòria segueixi afectant. En principi havien de volar a Sant Sebastià per la tarda, però estan, doncs, segons comenten aquí els companys, un pla B per anar amb tren o amb autobús a Sant Sebastià en el cas de que tot continuï igual.
Molt bé, doncs restem pendents de la presentació de Leandro Cabrera, 4 de la tarda a Cornellà Prat. Javi, t'escolto a partir de les 7, Tiempo de Español. Quique, de Aro, gràcies.
Abraçada, bona tarda.
Anava a dir que és tard i vol ploure, però és que ploure ja està plovent en algun lloc de la geografia catalana. 3:53, José Luis Quilem de parlar del Girona, que encadena 3 derrotes als últims 4 partits de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona.
Amb uns números que conviden al pessimisme. És el tercer pitjor visitant de la Lliga de Segona i el quart pitjor equip en número de derrotes. Tot després del Tenerife 1, Girona 0, gol en contra en el minut 7, després d'una vedada de Diamancà, 83 minuts per no trobar la reacció. Els números de Pep Lluís Martí, molt semblants als d'un Zue. Amb tot, el tècnic no perd l'esperança.
Un valor que hem perdut tres punts, que crec que havíem merescut qualcun dels tres, per el que ha fet l'equip, per el que ha demostrat, és en personalitat que ha tingut per tenir el valor en un camp difícil, però que potser a nosaltres no ens interessa el que és el joc ni el que és el tema de la personalitat, sinó que ens interessa guanyar. I jo crec que jugant d'aquesta manera segurament arribarem i farem gols i tenim cert, la millor manera per guanyar.
Tant de bo arribi l'encert dimecres en Copa davant del Villarreal, diumenge en Lliga davant de l'Oviedo.
Gràcies, Gil.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo en el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de este nuevo formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Tram final del programa, és a dir, tram final d'Esports Còpia. Aparquem el futbol i parem atenció a l'àmbit poliesportiu. Tot allò que no és futbol, començant per les diverses seleccions espanyoles que venen disputant diversos campionats. Per exemple, europeu de waterpolo masculí, tenim cita en re a les 4 de la tarda amb els vuitens de final de l'europeu masculí. Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, a punto de començar el partit. Octavos de final, España-Alemania. A priori, un rival asequible para el equipo de David Martínez, que en caso de clasificación va a tener complicado la lucha por las medallas, porque en cuartos de final les espera Serbia, que ha ganado los últimos 4 europeos de forma consecutiva y además llega más fresca al evitar esta ronda de octavos de final. Se ha clasificado directamente para los cuartos y todo ello por haber quedado segundos en la fase de grupos detrás de Hungría por el gol a Beras. El técnico español David Martín espera que la presumible y probable victoria contra el equipo germano conlleve el menor desgaste posible.
Contra un partit de quarts, contra un rival com Sèrbia, que vindrà descansada, doncs, evidentment això és un hàndicap, no? De totes maneres, a veure, jo crec que evidentment som superiors d'Alemanya, si juguem bé i tenim un bon partit, jo crec que el traurem i hem d'intentar que sigui a un partit al menos estressant possible, no?
En caso de victoria, el partido contra los balcánicos se jugará el miércoles. Por otra parte, las chicas se enfrentan mañana contra Grecia en cuartos de final.
4 de la tarda, d'aquí re, España-Alemanya, vuitens de l'europeu masculí de waterpolo. Més coses. Un altre europeu, també de nois, en aquest cas d'handbol, anem fins a Viena, a Àustria, perquè avui, a un quart de set de la tarda, 18:15, tenim una Espanya-Bielorússia, on Espanya busca les semifinals del campionat. Luis Malvar, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buscando eso, las semifinales. Yo creo que con un empate nos vale, tú me lo confirmas.
Sí. Los hispanos necesitan un punto ante Bielorrusia para estar matemáticamente clasificado para esas semifinales. Y un Jordi Rivera, pues que había realizado un cambio técnico, táctico. Ha salido del equipo Daniel Sebaev, ha entrado en su lugar Josu Goñi. Y tenemos que tener mucho cuidado con dos jugadores, el pivote Karalev y el lateral izquierdo Kulev. Lo que sí te puedo asegurar es que los jugadores están como locos por ganar, por certificar cuanto antes el pase a esos semifinales del europeo y luego ya pensarán en Croacia. Pero hoy es un día clave para quedarnos tranquilos, para quedarnos relajados y saber que estamos ya el próximo fin de semana en Estocolmo.
Exacto. España-Bielorrusia, 6:15, el empate clasifica a España para las semifinales y si se empata o se gana, la primera plaza de grupo el próximo partido contra Croacia. Te escucho, Malvar, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Superstar.
Estaria bé que un jugador d'handbol que es diu Kulev acabi fitxant pel Barça, tard o d'hora.
Estaria bé que algun dels tres rellotges que tenim a l'estudi funcioni, perquè cadascú va diferent. Ja no sé on mirar, un a l'esquena, un davant, un a sota. Però vaja, quin va bé? El que tinc darrere.
La darrera.
Perfecte. Vagi parlant amb vostè.
Fuenlabrada, Barça. El so no és gaire catòlic. Temps mort de Pesic. Passava això. 27. Qui és el 27? Es gira el seu segon i li pregunta qui és 27, i el segon li diu García és Marc García.
Si el va entrenar vostè.
El va entrenar vostè quan era a Can Barça. No em pregunti vostè ara qui és el 27, que va fer un 28 de points i un 29 de valoració.
Marc García,
correcte. Última hora, últim minut. Querido 10. Sí. Les entrades que han robat de l'Eivissa-Barça ja han estat anul·lades. Eren per col·lectius adherits al conjunt de les illes. Atenció! València-Barça, Xiula Gil, Manzano, Baring, Iglesias, Villanueva, Espanyol Atlètic, Martínez, Munuera, Álvar, Sánchez Martínez a l'arbitratge. Nuestro César Sánchez signa pel València,
gran
director
notícia
de futbol fins al 2022. Renier serà oficial pel Madrid aquesta tarda.
Molt bé, gràcies, Gil. Gràcies, Oli, gràcies a tots. Més informació, butlletins horaris, informació puntual, aquí a les 7, la linterna de COPE Catalunya i Andorra amb José Miguel Cruz. Que vagi bé, gràcies per l'atenció dispensada. Adéu.